Bona tarda, benvinguts. Això és SIM Music. Bona tarda, oients, i benvinguts a aquest segon programa d'aquesta vintena temporada del SIM Music. Bueno, vam fer la presentació l'altre dia, oficial, perquè, com va dir el Jordi, doncs vam començar una miqueta tard. Aquest any han començat, bueno, per circumstàncies vàries, però, bueno, de totes maneres, més vale tarde que nunca, que diuen. I, bueno, tornem a estar aquí al peu del canó amb l'activitat musical que ens porta cada setmana els dos meus companys amb la Diana, amb la seu teletransportació, i el Jordi amb les seves notícies. Bona tarda, nois.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda a tots els nostres oients. Home, Manu, potser hauríem d'aclarir lo de diferents circumstàncies positives.
Positives,
sí, no? Sí. Perquè si no sembla que hagi passat alguna cosa als membres de l'equip. I, home, sí que han passat coses, però coses positives.
Coses boniques.
Coses molt, molt maques que han fet que comencem una mica tard, però ja sabeu que el CM sempre hem sigut així, punkis a la nostra manera, i a vegades hem començat molt aviat i a vegades hem començat molt tard, però al final hem acabat començant. Vam començar la setmana passada, després de tornar-nos a escoltar, potser vaig ser massa llarg al començament, però trobo que la fita s'ho valia, i per tant avui potser la cosa no serà tan llarga. El que sí que serà, enllaçant una mica amb la setmana passada, tornem amb dos artistes, amb dos, i digueu-me que ho deixi dir així, i amb tot el carinyo del món, tornem amb dos iaios, dos jubilats, que no estan jubilats perquè continuen almenys amb l'activitat musical, i és important, dos europeus, però que un va seguir la via americana de l'èxit i l'altre va seguir la via europea. Ja veureu fins a quin punt i fins a quin sentit ho dic quan estem parlant de dos grans figures del món del metall, com són l'Ozzy Osbourne i el senyor King Diamond. Amb Ozzy Osbourne començarem, i sí, ho he dit bé, no m'he equivocat, no he llegit malament el guió perquè simplement no hi ha guió i no em puc equivocar en aquest sentit. Començarem amb l'Ozzy Osbourne i acabarem amb el senyor King Diamond, perquè volem fer aquesta petita experiència musical de veure què passa quan un artista viu i treballa tota la seva carrera als Estats Units i en què s'acaba convertint. I per la banda europea, el senyor King Diamond també hi ha una edat respectable, comença a ser una edat respectable. Què passa si segueixes la via i acabes fent seguint amb el que t'havies plantejat des de bon començament? Ja veurem dos discos, dos temes molt diferents, dos futurs discos, perquè els dos està previst que surtin a començaments del 2020, molt i molt diferents. I mira, la setmana passada em vaig marcar deures, vam parlar de Fall Fandango i escolta, trobo que també toca escoltar perquè ens arriba el single d'avançament del disc que també, i en aquest cas aquí s'alineen els tres, els dos boletes i els més joves, es publicarà a començaments de l'any vinent. I tu, Diana, què tens?
Bé, doncs avui al Teletransportació anirem amb molta música electrònica. Començarem amb un duet barceloní que es fan dir els Moon Vision, que haig de dir que és d'aquells àlbums que, a més, és l'àlbum debut on totes les cançons són bones. És a dir, 9 temes per gaudir. I celebrarem els 20 anys de Metronomy, aquesta banda també de música electrònica anglesa, que ha tret nou àlbum aquest darrer any. Així que avui ens toca ballar.
Vinga, doncs.
Perfecte, anem a arrencar doncs, aquest segon programa d'aquesta vintena temporada de la S&M Music.
Això dels 20 anys, no sé si mos acaba de provar, perquè començamos i Osborne, ja us dic jo que fa uns anys, o més concretament, en el seu darrer disc, jo no m'atreveixo a posar el single d'avançament tan aviat en l'SM, però hem arribat a aquest 2019, publica un disc que ell mateix en la nota de premsa de la publicació deia que no s'ho esperava, simplement va ser una invitació del guitarrista i productor Andrew Watt, després de que el conegués arran d'un tema que va gravar amb el Post Malone, i en parlarem al seu dia de Post Malone i aquest tema, perquè està força bé. Post Malone, per aquell que no sàpiga, és un intèrpret de rap o de pop d'aquest molt, molt comercial, i Ozzy Osbourne va gravar un tema amb ell força interessant, i jo diria que és la banda més rockera de Post Malone. Però clar, estem parlant d'un disc d'Ozzy Osbourne, això és una altra cosa. Que escolta, que recordem que en solitari ha tingut gent de la talla del Zakky Wylde a la guitarra o últimament el Gus, i la veritat és que sorprenia una mica aquest nou disc i el fet de que arriba en un moment doncs, que l'Ozzy Osbourne ja és molt gran i és tota una estrella als Estats Units, i és un disc que sona, ja veureu, i ara m'avanço una mica el que sentirem, molt pop rock, eh? Molt pop rock. Aquí no esperava la pirotècnica del Zakky Wylde a la guitarra, perquè no hi és. I crec que tampoc hi ha la voluntat que hi sigui. I a més, clar, estem parlant d'una llegenda del rock, i si truques mires la teva agenda i veus que tens el número i el contacte del Duff McKagan dels Guns N' Roses, i el telèfon i el contacte del Chad Smith dels Red Hot Chili Peppers, doncs pegues una trucada i escolta, no només tens un bon guitarrista i productor, sinó que tens uns excel·lents músics al baix i a la bateria, com són aquests dos monstres del baix i la bateria respectivament. Què tenim al disc? Doncs ja veureu, un Ozzy que introspectiu, més rock que heavy i més rock pop que hard rock, però, escolta, les coses són així. Jo no sé si el senyor Andrew Watt s'ha volgut marcar un disc a lo Rick Rubin, Johnny Cash, dels American Recordings, no sé si la cosa va per aquí, però sorprèn un Ozzy amb aquesta sonoritat. Val a dir que no és la primera vegada de la carrera de Ozzy Osbourne que intenta buscar uns terrenys, unes sonoritats, unes produccions més de grans llistes. I al seu dia, el No More Tears, que recordo que havia de passar per Barcelona i acabarà passant per Madrid, per un canvi de dates, ja buscava unes sonoritats més de radiofórmula. El que toca ara és, com no, escoltar el nou single del Ozzy Osbourne, Under the Grave. Drown my mind until I'm
Bon començament amb l'Oci.
Bueno. Tranquil.
Normalment l'Oci estava tranquil. Els últims de...
Sí,
de
a qualsevol cosa li dius tranquil, tu.
Home, però, Diana, per favor, bueno, per favor.
Podria això ser és molt més heavy, però vaja.
A l'Oci Osbourne, després del No More Tears, que mos anem a començaments de la dècada dels 90, va treure coses bastant més dures i bastant més potents. Clar, anava passant els anys i ell anava fent-se gran. I ara ja és força gran, i tot i així és capaç de tirar endavant aquest aventura de treure un nou disc, que crec que no ho he dit, el disc es dirà Ordinary Man, i es publicarà, com us deia, a començaments de el 2020. O sigui que ens haurem d'esperar una miqueta. Ja comencem, eh? Jo quan entrem als mitjans de novembre, començaments de novembre, mitjans de novembre, no sé, però tinc la sensació que cada any ens trobem igual, que ja comencen a anunciar els discs que sortiran al començament de l'any següent.
Sí,
és el que toca.
Per a Navidad ja se sabe. Això. Molt bé, doncs seguim amb teletransportació.
Vinga, doncs teletransportem-nos amb aquest duet que us deia a l'inici, els Moon Vision, dos amants de la música, l'Albert Pardo i Xevi Collado, que es coneixen estudiant musicologia, es fan amics i bueno, fan aquest projecte nou on podem escoltar música electrònica amb tocs de lo-fi, pop, rhythm and blues, i que, a més, després d'haver començat ells dos, es va convertir en un trio perquè es va unir a ells una cantant catalana que es diu Julia o Julia Collado. Ells defineixen, amb això ja us faré una idea, ells defineixen la seva música com càlida, orgànica i sensual. Que no està gens malament.
Només els ha faltat lo de tropical, ja ho teníem tot, eh?
Sí, biquini guatimai. Bé, doncs, haig de dir, com us deia al principi, també aquest àlbum es titula Muses. Totes les cançons són bones, són 9 temes, 38 minuts de bona música, on, a més, el tema o el concepte de l'àlbum és la figura femenina i les etapes vitals per les que passen les dones. I trobarem doncs, cançons que ens parlen d'emocions i situacions de por, d'amor, de positivisme, de l'autosuperació, vull dir, hi ha un fil conductor. I què passa? Doncs un disc creat en base o inspirat per la figura femenina, doncs, com no, totes les intèrpretes, totes les cantants són femenines, són de l'escena musical de Barcelona, entre les que trobem Núria Moliner, Aria Cano, Julia Collado, que ja ho he dit, i Carla Jimeno, que és d'una banda que hem escoltat aquí al... a l'SM, que és de Crab Apples. Apples. Pues la cantant. I bé, doncs, què més puc dir? Us he portat un tema, m'ha costat molt d'escollir, perquè bueno, ja us dic que tots són bons. De veritat, escolteu aquest àlbum, jo crec que us encantarà. I bueno, per exemplificar una mica, he escollit una cançó que es titula Please Box. Amb aquesta animació, no? Continuem amb aquesta banda que, com us deia, són els Metronomy, que fa 20 anys que funcionen, que ara em direu que soc una inculta, perquè jo no els havia escoltat. Si els havia escoltat, no sabia com es deien, perquè suposo que igual alguna vegada ha arribat a mi alguna de les seves cançons i alguns dels seus èxits.
A veure, a veure, a veure.
Però no era conscient.
No, això d'inculta...
Bueno...
No.
A veure, dic no, inculta no. Potser tu, no és la paraula.
Diana, t'ho dic perquè és que en el munt de música que hi ha a dia d'avui...
Ja, també,
en,
clar.
En streaming, és allò, és que és impossible...
Algú se'n pot escapar. No, però mira, a mi m'ha sobtat que una banda que com aquesta, que fa 20 anys que funciona...
Inabastable.
Sí, és cert, tens raó. Potser la paraula no és aquesta, però sí que m'ha sorprès no haver descobert el nom d'aquesta banda abans, perquè fa 20 anys ja funcionen, vull dir, 20 anys són molts anys. Per això penso que igual he escoltat alguna cançó i no sabia que era d'ells. El seu líder, el Joseph Mundt, doncs bé, va començar, bueno, és compositor, cantant, toca els teclats, la guitarra, i bé, són una gran banda, perquè clar, hi ha un saxofonista, hi ha més teclats, hi ha un baix, un bateria, bueno, coros, una altra guitarra, en fi, que aquesta banda en directe deu ser bastant potent. Bueno, a mi em fa curiositat veure'ls. Doncs bé, què han fet? Doncs han tret un nou àlbum, Metronomy Forever, ahí queda, en plan...
Una mica d'autorreferència, ei, poca cosa.
Per això. Què passa? Que ja deu, bueno, quan llegeixes notícies es veu que feia 3 anys que hi havia poca activitat, la banda no emitia, no feia cap ressò de cap activitat, i ara han tret aquest àlbum amb 17 cançons de gairebé una hora de duració. I bé, doncs què diuen? Doncs que, bueno, quan llegeixes les crítiques, que no deixa de ser un recull de tots els diferents estils de la banda. Bé, doncs escoltem, he escollit 2 temes perquè realment sí que és cert que tots els temes també són bons en aquest disc i són molt diferents entre si. Així que comencem pel Walking in the Dark.
Just holler if you need me, girl. Just holler if you need me, girl. travel many miles among the dark folks ahead of me. Obstacles in front of me, but I kept moving steadily. Enemies wanted to face off, trigger fingers threaten me. But I ain't throwing out, I grip my sick firm and readily. I'm a child of the Wild West, keeping you guessing constantly. Fusion is looming, and you don't know how to respond to me. It's simple, keep your mouth shut, I don't get what you want from me. Pump up the volume so your eardrums are rattling. Murder them, Mike, murder them.
Una curiositat, resulta que els Metronomi, quan van començar, feien només música electrònica, però només instrumental, sense cantar. I va ser a partir del llançament del seu LP Nights Out que van introduir la música vocal. Que, per cert, aquest àlbum el van reeditar a principis del 2019, amb l'aniversari dels 10 anys de l'LP. Què més comentar-vos? Sí, que, bueno, com comentàvem al principi, doncs és una banda que té estils molt diferents i per aquest motiu és difícil de categoritzar, no? Podem trobar pop electrònic, indie trònica, electrofunk, etc. Llavors, què passa? Aquells, com han fet aquest Metronomy Forever, que inclou tots els seus estils, doncs que entre cançó i cançó podem trobar interludis instrumentals amb òptica futurista. És a dir, entre cançó i cançó se sent una música així com introductòria o d'impàs entre una cançó i l'altra. Curiós. I bé, després mirant així a veure alguna crítica d'algun entès de la música, periodista, he llegit al Mundo Sonoro, el periodista Ignasi Estivill, comenta que, bueno, en una entrevista al líder de la banda, ell va explicar que ell veia aquest disc com amb un disc d'escolta passiva. És a dir, un disc que sonés bé, de manera atmosfèrica, i que no ens haguéssim de concentrar massa. És a dir, és com un remember, no? O sigui, com que els fans de la banda, a l'escoltar, sense fer cap esforç, aquest nou disc, vagin com retrobant-se en cançons d'altres discos, no? I bé, dir-vos també que els que siguin fans, doncs el 19 de març tenen anunciat un concert a la sala Razzmatazz. Les entrades ja estan a la venda. Bé, doncs anem amb una cançó que, bueno, aquest periodista que us deia, el Ignasi Estivill, comentava que és una cançó típica de boda. Ara em direu si a vosaltres us sembla això. El títol de la cançó és Salted Caramel Ice Cream.
but she's coming. Don't look up. I've got to do this. I've got to do it.
Bueno, doncs fins aquí la teletransportació, avui recollint aquests també per acabar aquest últim treball dels Metronomy. Gràcies, Diana.
Un plaer. This right here is payback, playback, I don't play that. This right here is payback, playback, I don't play that. This right here is payback, playback, I don't play that. This right here is payback, playback, I don't play that. Recognize a real dime when you see wine, and don't try to be wine, you fucking peon. I've been like Dion for eons. You ain't nothing but a biatch. Messed around and let me re-up. I come back through and tear the street up. Ice Cube, nigga, you better D up. And when I come by, bitch, you better be up. Ass up, face in the pillow. I don't give a fizzle, got to do my fizzle. The only nizzle that'll never ever fizzle. Original, you niggas know, come on.
Doncs come on, tu. Escolta, què tenen en comú la Diana, el Manu i el Solde? Quin grup tenen en comú?
Jo diria que hi ha diversos,
eh? Ui, però n'hi ha poquets, eh? No tants, no tants. Amb els dits d'una mà en tenim prou, em penso. Però n'hi ha un en concret que de seguida vam veure que estava allà al mig, entre els tres.
Sí, bueno, sé quin és, perquè ja ho has dit, que no has de parlar d'aquest grup. Això era una endivinalla, és un poc absurd.
Bueno, però havia de començar fort i dic, va, deixa'm.
Vinga, el Four Fandango, però que t'he de dir que... Maria Arnal, per exemple, també podria ser.
També podria ser,
però... No, però jo no sóc tant.
Veus?
M'agrada, però no sóc tan fan com
altres. No me toca, no me toca.
Sí, no sóc fan, no sóc fan.
No me toca.
Vull dir, m'agrada, eh?
I fan dels Four Fandango, sí?
Sí.
Ah, no, sí. I els heu vist en directe?
Van tenir l'oportunitat i al final no vaig poder.
Jo sí que vaig anar, molt recomanable.
Jo per mala sort, doncs, bueno.
Aquí queda, veurem si de cara al 2020 tenim oportunitat, perquè aquí ve la notícia.
Que vinguin a Tarragona.
I la il·lusió de poder comentar-ho. De moment, la gira, Diana, t'has de dir que la que fan al febrer, que per això quan ells diuen que el disc el publicaran a començaments d'any, tothom fa les cabales de dir, escolta, segurament serà o a finals de gener o molt començaments de febrer, perquè el dia 1 i 2 ja tenen cita a la sala Circe de Madrid, i per tant, dos dies, home, amb una sala capital de l'estat, digue-li com vulguis, has de tenir algo molt, molt diferent.
Algo preparat, sí, has de clar.
Vas a presentar nou disc i ja està. I escolta, si el 1 i 2 de febrer tu ja el presentes, entenc que el disc ja ha sortit. Si era a finals de desembre, si era a començaments de gener, mitjans de gener, pots, tot apunta que hauria de ser aquelles dates, bàsicament, repetim, perquè el dia 1-2 ja comença una gira. Una gira, s'ha de dir que crec que són màxim 10 dates, o sigui, no són moltes, i no hi ha Barcelona, això sí, hi ha una part al País Basc i una part per Andalusia. Oh, vale? I jo entenc que és la primera part de presentació, després la cosa ja arribarà. Penseu que el 2008, quan van publicar el seu anterior disc, van arribar a girar fins i tot per Sud-amèrica. O sigui que la gira de l'anterior disc va ser...
Sí, és que la de l'anterior disc, jo els vaig veure al Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat.
Va ser potent. Ara estan en gravació d'aquest disc i la setmana passada mentida, fa 15 dies ja vam poder sentir el seu nou single, que com que encara no havíem arrencat, dic, aquest me'l guardo i tant bon punt puguem, doncs ja sortirà la continuació de l'anterior disc, recordem l'Aurora, un disc espectacular, amb sí. dos o tres singles sí. molt potents. I ells tornen, entenem que amb la fórmula de sempre, aquest flamenc amb sonoritats del segle XXI i molt electròniques, i a veure, estem a l'expectativa a veure cap on ens porten aquest nou material del duo que formen part, l'Anita i l'Ale, que són l'alma mater, la sístola i la diastole d'aquest grup que s'anomena Fue el Fandango.
Sí, no, vull comentar que vaig escoltar una entrevista que li feien a ell i ell comentava que ara també havien begut de les influències de la música africana. Mm. Que això, ara, quan surti el disc sencer, veurem si realment queda reflectit i és així, tal com ell va explicar.
Bueno, estarem molt pendents. El que sí que tenim, i per això aquesta tarda ens fa molta gràcia compartir amb vosaltres, perquè ho compartim tots tres des d'aquí,
sí.
és el nou single de Fue el Fandango. Això és, Manu.
Despertaré.
I que veig que, Manu, tens moltes ganes de fer una mica de headbanging i de canya i de tralla tranquil.
Home, ara que venen aquests temes ja aprofitem.
Ja arriba. Abans, però, ens deus alguna cosa.
Pues farem un repàs del que he portat avui, que bueno, ja que tu has vingut també bastant durillo, he portat...
No em contis lo de l'Ozzy Osbourne com a metall, eh? Això, pues sí que, això no t'ho permeto.
He portat una selecció bastant, també, bastant, però bueno...
Eclèctica.
Sí, eclèctica, però que hi ha una mica de tot, eh? He portat dos bandes sonores, aquesta que està sonant... Bueno, he portat dos bandes sonores que tenen molt a veure, però que estan en segles diferents, però tenen una temàtica bastant... Que, bueno, ja hem parlat d'aquestes bandes aquí, d'aquestes bandes sonores. Una és la banda que està sonant, que és la de Judgment Night, que, com hem dit algunes vegades, que barrejaven, no? Uh-huh. Bueno, jo no sé si ho havien fet altres bandes sonores abans, això de barrejar dos estils diferents. A més, el hip-hop i el rock no ho sé. Jo havien fet funky i una altra cosa, no ho sé. Que hagi conegut jo...
Més enllà del Walk This Way dels Aerosmith i Run DMC, no s'havia fet res.
Mira, justament, aquesta que està sonant és Run DMC amb els Living Color, que està dins d'aquesta banda sonora. Sí, sí, és molt...
Almenys no diguis l'any. No diguis l'any.
Sí, t'ho puc dir.
No vull saber.
No neguem la realitat.
Sí, sí, no, és aquesta.
Acceptem-la.
És el 1993, quan... no va ser tampoc una pel·lícula que per tirar tiros, però sí que la banda sonora va estar guai, va estar guai.
Li va passar el mateix uns anys després amb una altra banda.
Bueno, anys més endavant també va ser Spawn.
Que la pel·lícula no era res de l'altre dijous,
sí,
però...
Sí, exacte, però que sí que... Però m'agrada més per això. Aquesta Spawn encara em va agradar. Sí que és una... Bueno, sí, és una
pel·lícula... És un còmic, sí, és un còmic, una pel·lícula basada en un còmic.
Però que la banda sonora sí que estava, va estar a molt bona altura. I després què va passar? Doncs també tinc una banda sonora que va passar algo així semblant, que va ser... La segona part, bueno, ja les sabies bandes sonores ja ho tenien, hi havia tres parts. Aquí avui he portat la segona part de Blade.
Blade. El vampir afroamericà.
I aquí, sí. I aquí també, bueno, hi ha una barreja també bastant bèstia. Ara no s'ho puc llegir. Abans he ficat diverses cançons quan estava sonant tot lo de la Diana. Que el trobem el F, el senyorita F amb Fatboy Slim, Mos Def amb Massive Attack, Iscup amb el Paul Oakenfold, Triple Skill amb Ronnie Size... Bueno, hi ha una eclèctica aquí, Crystal Method, amb el Bubba Spark, Mystically Movie... Bueno, hi ha una selecció guapa aquí.
El Dennis Saber, que no n'hem sabut gaire cosa més, tot i que als posteriors vaig estar molt pendent de veure si aquest noi publicava alguna cosa, la veritat és que va ser això i poca cosa més. No sé què, jo ara he seguit actualitzat i jo m'he quedat actualitzat les dades del que va fer el Dennis Saber. Què més?
Doncs, bueno, aquestes dues bandes sonores... Després, que ha sonat més? Bueno, al principi de tot, una banda de Nova Zelanda, anomenada Naked and Famous, que és el primer que ha sonat.
Està sonant de fons el nexe comú entre la banda sonora de Judgment Night i la banda sonora de Spawn.
Això que està sonant.
Puja una miqueta.
Déu-n'hi-do que està sonant.
Slayer.
Sí, sí, Slayer.
Estava... A les dues bandes sonores.
Exacte, Slayer amb els Atari Tennis Riot, un temarro, No Remorse.
No Remorse,
sí, és un temarro. Llavors, què més tenim? Bueno, això, aquesta banda neozelandesa, els Naked and Famous, que vaig portar el seu dia també el primer LP, aquest és el segon. I després escoltarem un recopilatori que m'ha fet molta gràcia, d'un munt de temes, i a més, un recopilatori que es diu Les 22 millors cançons mai escrites són els NOFX, els NOFX. Bestials. És una autèntica festa, aquests nois. Doncs després escoltarem recordarem algun dels seus famosos temes dels NOFX.
Molt bé.
I no res, i bueno, continuem amb el Jordi.
Sí, i comencem. O recomencem amb un assumpte sobrevingut. A vegades aquestes coses més es passen, no us ho hem anunciat en l'índex inicial, perquè, repeteixo, assumpte sobrevingut, un altre retorn força esperat, i un disc que arriba 26 anys després de que la banda debutés amb un d'aquells primers discos que marquen època. Estem parlant de la gent dels Life of Agony. Fa 26 anys es publicava el River Runs Red, que va deixar tothom al·lucinat i va marcar molt aquest hardcore amb tocs de psicodèlics i fins i tot algun toc a lo Type Zero Negative, per la foscor i per la temàtica. Recordem que el River Runs Red el va gravar el Kate Caputo i que aquest darrer disc l'ha gravat la Mina Caputo. Al mig hi ha hagut un canvi de sexe, que la veritat no ha suposat cap gran canvi en el si de la banda, perquè continua tenint una veu impressionant, i en aquesta nova aventura discogràfica dels Life of Agony, aquest The Sound of Scars.
Un moment, estàs dient que el cantant s'ha canviat de sexe?
Sí.
I no ha patit cap canvi? Pues això sí que
substancial,
em sobta, perquè...
Substancial, no?
No, ja devia tindre una veu.
Sí, tenia una veu amb un timbre força particular. El, us recomano el...
Això passa una mica amb el cantant de Placebo, no?
River Rundrat,
que no saps ben
sí.
bé si
Brian,
és un noi o una noia.
El Brian Molko, eh? Jo ho vaig haver de buscar a internet.
Sí, no? També costa...
Són coses que passen. Tu sents una veu i dius... No, no,
vale,
no,
no, no, això ho entenc. Vale, sí, sí, estic d'acord que... Bueno, està clar. El que em sobta és que normalment quan fas un canvi de sexe, quan prens hormones per estimular aquest canvi, no? I generar aquest canvi...
A mi ja se l'esprenia, ja.
Això genera canvis fisiològics on la veu també està implicada.
Jo us recomano que...
Ho hem d'escoltar, això.
Després d'escoltar aquest...
El d'abans ja va...
Black Heart.
Aneu al River Red, que és el primer disc de Life of Agony, repeteixo, un debut que va marcar moltíssim al seu moment, i repeteixo, estem parlant de l'època pre-internet, i tot i així va arribar moltíssim, han anat traient alguna coseta, però la gent sempre el recorda per River Red, i sembla que aquest The Son of Scars vindria a ser una continuació del que volien parlar en aquell disc inicial. Veurem què passa. Ara el que fem és gaudir, com no, de la tralla, que el Manu ja en tenia ganes, dels Life of Agony.
watch it crumble, see the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it, that sarcasm, let it burn. Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get.
I anem acabant com hem començat. Bueno, potser m'he passat una mica, quan he jubilat el King Diamond. No, en total, només té 63 anys. Però bé, és una... la novetat era que feia 12 anys que no publicava cap tema sota el seu nom King Diamond. Sí que recordem, és el frontman de Mercyful Fate, aquesta banda de Doom, de Heavy Classic, d'origen... ell és d'origen danès, tot i que ha fet bona part de la seva carrera als Estats Units, però mantenint sempre molt fidel a la música i a la comunitat del heavy. Ara torna King Diamond i ho fa amb Masquerade of Madness, el que sembla que és l'avançament del nou disc, que, oh, que curiós, sortirà a començaments del 2020. Jo us hem dit que els títols que sortien, menys els Life of Agony, que han publicat el disc fa un parell de setmanetes, són discos que es publicaran de cara a l'any vinent. Què podem dir de King Diamond? Una referència dins del món del metall, com també és l'Ozzy Osbourne, però repeteixo, i com us deia quan repassàvem els temes que tractaríem avui, l'Ozzy Osbourne és una miqueta la via americana. Has tingut èxit, has seguit més o menys fidel al món del metall, has aparegut a la televisió, i ara fas un disc doncs amb un productor més aviat pop, deixant de banda les guitarres estridents i cridaneres del Gus Gus o de Zakky Wylde. King Diamond no, King Diamond segueix a la seva, molt proper a la música de Mercyful Fate, i un retorn amb el metall de tota la vida. És una molt bona notícia el retorn de King Diamond, que havíem sentit, això sí, fa alguns anys amb les seves participacions amb Volbeat i altres bandes, i ara ell torna, com no, a reclamar el seu tron com sent una de les veus més particulars del món del metall, amb aquest Masquerade of Madness, amb què ens serveix per dir-vos adeu i fins la setmana vinent.
Gràcies, Jordi, gràcies, Diana. Això és SM Music.
Puc avançar algo?
Pots avançar.
Digues. La setmana que ve, Lindemann.
Lindemann.
Ah, molt bé.
Qui és Lindemann?
Lindemann és el cognom del cantant de Rammstein.
Yep. Ja van en solitari, aquesta gent?
Sí.
Molt bé, doncs mira, ja tenim... Tu tens algun avançament, Diana?
Jo en tinc diversos, no vull dir res perquè encara no he decidit què faré.
Vale. Molt bé, doncs gràcies, nois, i res, ens tornem a trobar.
Sí, bon cap de setmana i bona música.
Igualment.
Adeu.